Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El ple del Parlament demana al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Montse Manent.
La moció l'ha presentada al PSC i ha prosperat amb els vots a favor de l'oposició, excepte els de la CUP, que no ha participat en la votació. La diputada socialista Eva Granados ha acusat d'inoperància al govern de Torra i des de Junts per Catalunya, Josep Costa ha animat els socialistes a presentar una moció de censura.
Si estan convençuts de la capacitat de liderar, presentin una qüestió de confiança. I si volen mirar la ciutadania de cara directament, convoquin eleccions. Si no governen, si no respecten el Parlament, si no tenen majoria i han renunciat a presentar pressupostos, pleguin.
La potestat de convocar eleccions és exclusiva del president. Si volen fer un canvi de govern, com ja s'ha dit, han de presentar una moció de censura. Potser aquí tenen un problema, que és que no tenen prou diputats per presentar-la.
El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ratifica en el judici al procés la intenció de Carles Puigdemont de declarar la independència en cas de violència l'1 d'octubre.
Molinero també ha acusat la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de no complir amb l'operatiu de l'1 d'octubre. El comissari ha especificat com va ser la resposta de Puigdemont davant les advertències de violència fetes pels Mossos durant la reunió amb el govern dies abans del referèndum.
Más o menos dijo, bueno, espero, president, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A las cuales, efectivamente, que el president de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues, procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento, sí.
Protestes a Figueres davant la intenció de l'Ajuntament d'aprovar en el ple d'aquest vespre declarar tota la localitat zona turística.
La mesura no agrada perquè implicaria obrir els comerços tots els festius i això impediria la conciliació familiar. Ho ha explicat una treballadora afectada, Àngela Isern, en la mobilització de protesta organitzada per Comissions Obreres.
A nosaltres ens perjudica pel simple fet de conciliar la vida laboral i familiar. Penseu que nosaltres el diumenge és l'únic dia que tenim per estar amb la família i després que, clar, nosaltres també econòmicament no hi guanyem res. Aquí al centre ho han provat i realment no ha funcionat. Es pot comprovar que el comerç petit ha tancat i aquí només han obert les grans superfícies i al final són les que es volen menjar doncs, tot el pastel.
L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre atorga la llicència d'obres pel polèmic dipòsit de residus industrials, malgrat l'oposició del territori i l'intent del govern d'aturar-lo.
Està previst que les obres comencin de forma imminent i acabin abans del 17 de juliol, la data límit en què expira la llicència mediambiental. L'alcalde Antoni Suárez argumenta que les revisions a què obliga el Departament de Territori no paralitzen l'activitat ni la possibilitat d'iniciar les obres.
Qualsevol revisió periòdica no paralitza l'activitat ni paralitza la llicència d'obres. Òbviament, si fruit d'aquesta revisió, quan doni els seus resultats d'aquí uns mesos, doncs implica que hi ha unes modificacions del projecte, doncs l'empresa, òbviament, haurà de respondre al departament i modificar les instal·lacions d'acord amb aquesta revisió ambiental.
Torna al Festival de Màgia FIMAC a Torroella de Montgrí del 6 de juny. La població baixempordanesa es convertirà per 8è any consecutiu en la capital mundial de la màgia.
Una de les cites més esperades és la Gran Gala Internacional de Màgia amb 5 mags i magues d'arreu del món. Per segon any es celebrarà una fira de programadors que aspira a convertir-se en el referent català de les contractacions del sector. Martí Batlles, portaveu de la FIMAC.
Si tot va bé, aquesta fira seguirà unes pautes de consolidació i que gràcies a l'administració i a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí acabi sent un referent dintre el panorama artístic català.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dijous hem de continuar parlant del domini de l'ambient assolellat, tot i que cap a punts de muntanya, sobretot del nord i est del territori, apareixen algunes nuvolades que ja estan donant alguns febles ruixats. De moment creiem que aquests ruixats seran fenòmens més aviat doncs, poc importants, però que poden aparèixer, sobretot, o seran més probables cap a les comarques de Girona. De cara a demà, però, hi ha un nou canvi de temps, i és que s'acosta un sistema frontal provinent de l'interior de la península ibèrica, i això facilitarà que ja a partir del matí doncs el cel es vagi ennuvolant, i a partir de migdia esperem les primeres precipitacions que a poc aniran escombrant d'oest a est a tot el territori. I atenció, perquè de cara al final del dia aquestes precipitacions podrien ser d'intensitat forta cap a punts del litoral i prelitoral. Tot i això, però, ho anirem confirmant en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació força complicada en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. La ronda litoral carregada, com és habitual a aquesta hora, en totes dues direccions. La ronda de dalt encara més plena, gairebé amb trams d'aturades de punta a punta, des del nus de la Trinitat fins al nus del Llobregat, en tots dos sentits de la marxa. A més, a l'extrem sud tenim un accident ja a la C32, tocant a l'autopista del Garraf, a la zona del Prat, que encara complica més el trànsit en aquest punt per sortir de Barcelona. També parlem de problemes a la B23, en retencions de 6-7 quilòmetres, gairebé entre Sant Feliu i el Papiol, per enllaçar amb la P7 en sentit nord. De fet, en aquesta P7 també hi ha aturades entre Sant Cugat i el Papiol en direcció contrària. Altres punts a destacar: l'extrem nord de Barcelona, la C58 amb aturades a la zona de Sant Quirze, en totes dues direccions, i d'entrada a Barcelona des de Ripollet fins al nus de la Trinitat. I a la C17 aturades, força carregada, a la zona de Parets, en totes dues direccions, retencions sobretot en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Parlament demana al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions.
La moció l'ha presentada el PSC al ple del Parlament i ha prosperat amb els vots a favor dels socialistes, Ciutadans, En Comú Podem i el Partit Popular. La CUP no ha participat en la votació. El text denuncia el que considera la inoperància del govern, especialment després que no s'hagin pogut aprovar els pressupostos per aquest any, i demana que el president se sotmeti de manera immediata a una qüestió de confiança o que convoqui eleccions. Així ho ha reclamat la diputada socialista Eva Granados, reclamació a la qual des de Junts per Catalunya Josep Costa i des d'Esquerra Anna Caula li han respost instant el PSC a presentar una moció de censura.
Si estan convençuts de la capacitat de liderar, presentin una qüestió de confiança, i si volen mirar la ciutadania de cara directament, convoquin eleccions. Si no governen, si no respecten el Parlament, si no tenen majoria i han renunciat a presentar pressupostos, pleguin.
La potestat de convocar eleccions és exclusiva del president. Si volen fer un canvi de govern, com ja s'ha dit, han de presentar una moció de censura. Potser aquí tenen un problema, que és que no tenen prou diputats per presentar-la.
Entomin els reptes que tenen com a oposició i plantegin una moció de confiança amb candidat alternatiu.
La moció, però, no és vinculant. El president Torra ha tornat a repetir que no es convocaran eleccions.
I avui també el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la llei del Parlament amb la qual es volia investir Carles Puigdemont, president de la Generalitat, a distància i fer les reunions de govern de forma telemàtica. La decisió ha estat unànime.
La llei es va aprovar el maig de l'any passat. El govern de Rajoy la va aportar al Tribunal Constitucional i va quedar suspesa fins ara, quan els magistrats l'han declarat contrari a la Constitució. El Tribunal considera que el candidat a president s'ha de personalment davant la cambra exposar el seu programa i aconseguir la confiança dels diputats, tot interaccionant amb ells. Diu, a més, que no fer-ho aniria en contra dels drets polítics dels parlamentaris.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ratifica la intenció de Carles Puigdemont de declarar la independència en cas de violència l'1 d'octubre. En la seva declaració al judici i al procés, Molinero també ha acusat Guàrdia Civil i Policia Nacional de no complir amb l'operatiu de l'UGO. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El comissari Joan Carles Molinero ha confirmat que Carles Puigdemont va apuntar que si l'1 d'octubre hi havia violència, ell proclamaria la independència.
Más o menos dijo, bueno, espero, president, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A los cuales, efectivamente, que el president de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Catalunya en aquel momento. Sí.
Ha insistit en que el coordinador de l'operatiu policial, Pérez de los Cobos, estava al cas i aprovava els binomis dels Mossos. I ha recordat que Guàrdia Civils i Policia Nacional també havien de tancar col·legis electorals a la vigília de l'1 d'octubre i no ho van fer. Molinero ha dit que també es preveien incidents en cas de suspendre's el referèndum.
Si realmente esa jornada no se lleva a cabo, pues con 2,5 milions o 3 milions de persones en la calle, pues también puede tener una repercusión de orden público, evidentemente.
Després, agents de la Guàrdia Civil que van actuar als col·legis electorals de Dosrius i Canyamàs al Maresme l'1 d'octubre han explicat que van patir agressions i lesions i que van haver de fugir corrents d'un dels centres i que una doctora no els va voler atendre.
¿Sabe usted por qué el doctor no vio ningún signo en su cara ni de hematoma ni tumefacción? ¿Se le enseñó usted la herida?
Al día siguiente el hinchazón se me había bajado, por supuesto, porque aparte le había aplicado hielo, pero de todas maneras la doctora que nos asistió no quiso tampoco valorarnos mucho.
Cap d'aquests agents no recordava haver pagat una dona gran que anava amb crosses, haver arrencat una camisa a un home o haver arraconat un jove darrere una furgoneta, tal com preguntaven les defenses que ho han vist en vídeos. Al contrari, els guàrdies han dit que els concentrats eren agressius, cridaven no a la violència, però l'exercien.
La sessió de tarda ha tornat a estar protagonitzada per guàrdies civils que van participar en operacions a diferents centres de votació l'1 d'octubre. En una d'aquestes, a Sant Martí de Sesgueioles, a l'Anoia, el cap de l'operatiu ha reconegut haver utilitzat la porra.
Molts dels agents que han testificat van participar en l'operatiu a l'escola al Castell de Dosrius, al Maresme. Allà han explicat que es van trobar amb resistència, que en algun cas es va traduir en lesions. Han negat, però, tot i la insistència dels advocats, haver colpejat amb les porres o fins i tot haver empès amb l'escut l'alcalde de la població, com es veu en un vídeo. Més tard, el cap de l'operatiu a Sant Martí de Sesgueioles, de l'Anoia, ha relatat la intervenció i ha mantingut un intens intercanvi amb l'advocat Andreu Vandeneire.
Entonces, entiendo que usted estaba presente cuando se grabó a un agente, no sé si es usted o alguien, diciendo que metía la porra para adentro como si no hubiera un mañana.
No la puedo negar. No entiendo qué valor tiene para el procedimiento, pero bueno.
Dijo que si a un ciudadano no le habían roto una costilla, poco le faltaba.
Sí, asumo yo perfectamente esa tal. Pues bueno, pues, como dije eso, como puede haber dicho cualquier otra cosa.
¿Se acuerda usted si se refirió también a los ciudadanos con los que había tenido en encontronazo como hijos de puta?
Sí, també salen les grabacions, eso, no lo voy a negar tampoco.
El fet que aquest matí hagi testificat el comissari Molinero ha fet que la sessió vagi amb retard. De fet, la majoria dels policies que han testificat ho havien d'haver fet durant la jornada matinal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El ple de l'Ajuntament de Figueres té previst aprovar aquest vespre declarar la capital altempordanesa com a zona turística, fet que a la pràctica significaria, entre altres coses, l'obertura dels comerços tots els festius. La mesura no ha agradat gens a sindicats com Comissions Obreres, que aquesta tarda ha cridat a la mobilització davant del consistori per protestar contra la mesura. Anem, doncs, cap a Figueres per saber l'última hora. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el ple que està en marxa ara mateix ha quedat pausat fa cosa d'uns minuts arran de la proposta del portaveu de la CUP que ha demanat retirar aquest punt precisament la falta de consens i el desacord de Comissions Obreres i els treballadors que estan presents al ple. Dir-vos que ha sigut un ple que ha començat amb retrets d'aquests treballadors i treballadores que s'han mobilitzat a la plaça de l'Ajuntament, on han desplegat la pancarta que demanava doncs poder conciliar vida familiar i vida laboral. Els treballadors, juntament amb les Comissions Obreres, consideren que la proposta del govern de la ciutat de Figueres els dificultarà això, la conciliació familiar amb la vida laboral, i no contribuirà precisament a generar llocs de treball, com diu el govern. Així ho destacava una de les manifestants, l'Àngela Isern, que és treballadora d'una de les grans superfícies de la zona de Vilatenim.
A nosaltres ens perjudica pel simple fet de conciliar la vida laboral i familiar. Penseu que nosaltres el diumenge és l'únic dia que tenim per estar amb la família i després que, clar, nosaltres també econòmicament no hi guanyem res. Aquí al centre ho han provat i realment no ha funcionat. Es pot comprovar que el comerç petit ha tancat i aquí només han obert les grans superfícies i al final són les que es volen menjar doncs, tot el pastel.
La proposta del govern preveu a la ciutat que tots els comerços, també les grans superfícies que hi ha a la zona de Vilatenim, puguin obrir els diumenges i els festius de Rams fins al 31 de desembre. El dictamen està previst que s'aprovi, veurem com acaba aquest recés. Sembla ser, pel que hem pogut saber, que hi votarien a favor el PDeCAT, Unió, que estan al govern, i també hi haurien els vots a favor de Ciutadans, el Partit Popular, i els vots contraris de la CUP, Esquerra Republicana, PSC i Compromís. Compromís d'Esquerres per Figueres. Veurem a veure quan acabi aquest recés quina serà la decisió, si retirar el punt o finalment es votarà.
Doncs gràcies, Mercè Mainé, per aquesta darrera hora des de Ràdio Vilafant. Estarem pendents. Més coses. L'Ajuntament de Riba-roja tira pel dret i atorga la llicència d'obres pel polèmic dipòsit de residus industrials no perillosos, malgrat l'oposició del territori i l'intent del govern d'aturar-lo. Està previst que les obres comencin de forma imminent i acabin abans del 17 de juliol, la data límit en què expira la llicència mediambiental. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Territori i Sostenibilitat anunciava fa uns dies la paralització del polèmic abocador de Riba-roja a l'espera de la revisió de la llicència ambiental. L'Ajuntament ja alertava que la tramitació havia sigut correcta i ha tirat pel dret. La Junta de Govern local ha atorgat la llicència d'obres. Antonio Suárez és l'alcalde de Riba-roja d'Ebre.
Qualsevol revisió periòdica no paralitza l'activitat ni paralitza la llicència d'obres. Òbviament, si fruit d'aquesta revisió, quan doni els seus resultats d'aquí uns mesos, doncs implica que hi ha d'haver unes modificacions del projecte, doncs l'empresa, òbviament, haurà de respondre al departament i modificar les instal·lacions d'acord amb aquesta revisió ambiental.
De fet, durant el dia d'avui ja hi havia màquines als terrenys on hi va l'abocador. La inversió és d'uns 5 milions d'euros, la més gran a Riba-roja des dels anys 60 quan es va construir la central hidroelèctrica. Per l'alcalde del PDeCAT i que ha rebut el suport del PSC a l'oposició, és una oportunitat econòmica laboral pel poble i la comarca. Des del Consell Comarcal s'aferren a les al·legacions presentades i a l'escletxa jurídica anunciada per la Generalitat. Josep Maria Sáez és el vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Un abocador no és indústria, un abocador no és model industrial, tot i que jurídicament com a concepte es pugui entendre que la clàusula dins de l'urbanisme sigui industrial, no és una indústria generadora de llocs de treball, generadora d'economia, generadora de producte.
En tot cas, les obres han d'estar enllestides abans del 17 de juliol, quan caduca la llicència ambiental. La plataforma Ribera Digna ja ha anunciat noves mobilitzacions.
I encara a les Terres de l'Ebre, l'alcalde de Miravet, Antoni Borrell, ha presentat la renúncia al càrrec després que es fes pública la seva detenció per violència de gènere contra la seva parella. La dimissió s'ha fet efectiva en un ple extraordinari convocat d'urgència aquest matí i arriba també després que Esquerra Republicana, formació vinculada a la candidatura de Borrell, li retirés el suport.
En un comunicat, el consistori assegura que Borrell dimiteix per poder defensar-se lliurement de les acusacions i desvincular el poble dels càrrecs que se li imputen. La renúncia arriba també després d'un comunicat d'Esquerra Republicana en què es condemna qualsevol violència masclista i s'assegura que s'impedirà que el ja exalcalde pugui repetir com a candidat a les properes eleccions del mes de maig. Borrell ha estat alcalde de Miravet des de l'any 2003.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A Olot, el Departament de Treball i Afers Socials impulsa un projecte per ajudar joves migrants a emancipar-se i posa a la seva disposició un pis que compta de moment amb 6 places. El Consorci d'Acció Social voldria ampliar-les amb un segon pis i ja treballa per fer-ho possible. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Una educadora social els acompanya per aprendre la llengua i rebre formació ocupacional. Ashraf El Bozawi és resident del pis d'autonomia.
Ara podem anar a fer classes, formacions, per aprendre i preparar-nos.
Marta Casacoberta és directora dels serveis territorials del Departament de Treball i Afers Socials.
I aquí també vull fer una crida a l'Estat espanyol en el sentit de dir tenim molts joves que els estem acollint, però es veu la seva possibilitat d'emancipació bé limitada per la dificultat en aconseguir el permís de treball.
El pis d'Olot ja ha donat sortida a 2 dels 6 joves i les 2 places vacants han tornat a ser ocupades ràpidament. Al consorci li agradaria posar en marxa un segon recurs, però necessiten un propietari que vulgui llogar un pis per aquesta funció.
Presó sense fiança per un home de 46 anys acusat d'abusos sexuals continuats a la seva filla menor d'edat.
El jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha decretat presó provisional sense fiança per a aquest home, a qui els Mossos van detenir dimarts a Salt. Se l'acusa d'un delicte d'agressió sexual continuat a una menor de 16 anys.
I cop policial contra el frau més gran detectat fins ara de l'IVA a través de carburants. L'operatiu de la Guàrdia Civil ha permès la detenció de 21 persones acusades de defraudar fins a 150 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs. S'ha actuat en diferents punts de l'Estat, entre ells Girona i Lleida. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
En total s'han detingut 21 persones en un operatiu que s'ha desenvolupat a Lleida, Girona, Castelló, València i Madrid. Segons la Guàrdia Civil, la trama no pagava l'IVA quan venia el producte a l'engròs a través d'empreses instrumentals i testaferros. També utilitzaven mecanismes com la facturació falsa per reduir les quotes a ingressar, la declaració d'un volum de vendes inferior al real o la presentació de declaracions sense ingrés. A banda de les detencions, també s'han intervingut 61 vehicles d'alta gamma, 2 milions de litres d'hidrocarburs i 2 vaixells, a més de bloquejar 347 comptes bancaris i 155 immòbils. La Guàrdia Civil ho considera el cop més gran que s'ha fet mai a la delinqüència organitzada associada a aquest sector.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Els temporals d'hivern provoquen que les platges del litoral català vagin perdent sorra de forma gradual. A Badalona s'ha iniciat la campanya per posar a punt la sorra i les màquines ja treballen a les platges de la ciutat de cara a la temporada de bany. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Tractors equipats amb llauradores i garballadores remouen i giren la sorra fins a mig metre de profunditat. Els rajos de sol en fan la resta, ja que higienitzen la sorra de manera natural. Les platges del Barcelonès Nord es preparen per rebre els banyistes de Setmana Santa. Es van fent, però, cada cop més estretes. L'exemple més extrem és a Montgat, amb un quilòmetre menys de platja pels temporals. A Badalona la situació és més estable, amb algun tram que perilla. Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'Àrea Metropolitana.
Entre el port de Badalona i Montgat, la situació es manté en un retrocés, però gradual, i és més estable. Ha desaparegut pràcticament del tot a la platja de la Mora. És un procés que va començar des que es va fer el port i ha anat avançant.
Quan acabi aquest primer garballat, se'n farà un altre d'innovador. La màquina incorporarà un imant que atraparà objectes metàl·lics, com claus o hams, amagats a la sorra.
El boom dels habitatges turístics arriba a Sabadell, incentivat per plataformes com Airbnb. A la cocapital vallesana s'han registrat 169 noves places al llarg de l'últim any. Són les dades que revela el primer pla d'allotjaments turístics de la comarca. Ràdio Sabadell, Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. El pla l'ha elaborat l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma per encàrrec del Consell Comarcal. Constata, entre altres coses, que Sabadell ha passat en una dècada d'una oferta nul·la de pisos turístics a tenir-ne avui 85, que sumen 369 places. Això és ja una quarta part dels 1.700 llits que hi ha en total a la ciutat. Anna Sánchez és tècnica de turisme del Consell Comarcal.
A Sabadell, precisament des de l'any 2012, l'oferta hotelera es manté totalment estable, ni a l'alça ni a la baixa. El que sí que hi ha hagut és un augment important dels habitatges d'ús turístic.
A Sabadell hi ha actualment 99 allotjaments turístics, 11 hotels, 85 habitatges, 2 residències i un únic alberg, que és l'únic també de tota la comarca.
En cultura torna el Festival de Màgia FIMAC a Torroella de Montgrí. Del 5 al 9 de juny, la població baixempordanesa es convertirà per 8è any consecutiu en la capital mundial de la màgia, amb espectacles a l'auditori, però també al carrer. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. El jove il·lusionista Noel Galán i el campió mundial de grans il·lusions Junqué són els dos grans noms del cartell de la 8a FIMAC de Torroella de Montgrí, que tindrà lloc del 5 al 9 de juny i combinarà grans espectacles de màgia internacional amb propostes gratuïtes de carrer per tots els públics. Una de les cites més esperades és la Gran Gala Internacional de Màgia amb 5 mags i magues d'arreu del món. Per segon any es celebrarà una fira de programadors que aspira a convertir-se en el referent català de les contractacions del sector. Martí Batlles, portaveu de la FIMAC.
Si tot va bé, aquesta fira seguirà unes pautes de consolidació i que és a l'administració i a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí que tenen moltes ganes de que això es acabi convertint en una realitat i acabi sent un referent dintre el panorama artístic català.
Una de les novetats de la fira d'enguany és la màgia 3 estrelles, que portarà espectacles de mig format al Cine Petit i al Terrat del Museu de la Mediterrània. Destaca també l'obertura d'una branca educativa de la fira, que sumarà màgia i matemàtiques i arribarà als instituts.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Antonio Hidalgo creu en la salvació del Sabadell malgrat la dificultat.
Diumenge l'equip arlequinat té la primera prova de foc a Badalona, un dels equips que estan en millor forma dels catalans de la segona B. El nou tècnic confia en aquest grup per aconseguir la salvació.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Hidalgo explicava que havia deixat la seva família a Xipre i havia renunciat a l'any que li quedava de contracte a l'AEK Larnaca per poder signar a Sabadell. Durant la seva intervenció, el de Canovelles reconeixia no ser un home de xerrades, però transmetia un missatge de positivisme treballant des del primer minut la faceta defensiva. Sobre els crítics que l'acusen de falta d'experiència a les banquetes, el nou tècnic del centre d'esports ho té clar.
Que tienen razón. Sí, que verdad. Sí, al final el que piensa eso tiene razón. Pero a ilusión, a ganas, a trabajo, a estos tres años que he estado en Chipre. He tenido la oportunidad de trabajar con dos entrenadores que me han aportado muchísimo. Uno ve cuando crece y cuando ve y que puede estar preparado. Al final, todos alguna vez hemos estado en ese punto de no experiencia, pero evidentemente el que te diga eso es que tiene razón, no le puede decir nada.
A la presentació d'Antonio Hidalgo també hi va ser present Juvenal Itzogo, que, com va avançar a Ràdio Sabadell, farà les funcions de segon entrenador. Tots dos van coincidir durant una temporada i mitja a segona divisió, vestint la samarreta arlequinada.
Bernabé Barragán parla sobre l'estat del Nàstic de Tarragona.
El Nàstic de Tarragona segueix entrenant per acabar la temporada amb la màxima dignitat possible. El proper rival serà el Numància, que visitarà el nou estadi diumenge. El jugador Bernabé Barragán ha donat la cara després de la desfeta i la mala imatge donada per l'equip al partit de dilluns contra el Saragossa.
Les ciutats de Reus i Mataró opten a ser la seu de la fase d'ascens de la Superdivisió de tenis taula.
La capital del Baix Camp en la categoria femenina i la capital del Maresme en la competició masculina. Reus té com a rivals Burgos i Sevilla i Mataró el Leganés. El Vermuts Miró Reus és el líder del seu grup de divisió d'honor i si guanya aquest dissabte, l'Hispalis de Sevilla jugarà l'eliminatòria de campions contra la Universitat de Burgos per una plaça a la categoria d'or del tenis taula femení. El Quadis Mataró ja té garantit que disputarà l'eliminatòria de campions i, per tant, tindrà dues oportunitats d'ascens.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mir, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 10 d'abril, Pablo Heras Casado torna a l'auditori per dirigir una de les orquestres de cambra més importants del moment, la Mahler Chamber Orchestra.
Sonaran dues obres emblemàtiques de Manuel de Falla, El amor brujo i El sombrero de tres picos, aquesta última en commemoració del centenari de la seva estrena. Tancarà el programa la suite de Pulcinella de Stravinsky.
No t'ho perdis. Entrades a la venda a auditori.cat.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. La Teresa, l'Anna i l'Helena van néixer ara fa 50 anys. Poques podien imaginar els seus pares que es convertirien en les tres germanes més conegudes de tot. El mèrit va ser tot de la seva mare. L'any 1983 va decidir fer-les protagonistes d'un conte il·lustrat. Després en van venir molts més. I en aquests contes, la Teresa, l'Anna i l'Helena visitaven altres contes, des de la Caputxeta Vermella a l'Home Invisible. L'èxit va ser tal que es van convertir en una sèrie d'animació que arribaria a 158 països, les Tres Bessones. La seva mare, tant al món real com al de la ficció, és la Roser Capdevila, i amb una vida tan lligada als contes, és normal que aquest diumenge la trobem a l'Encontats, al Mercat del Conte Infantil a Balaguer. Trobareu la Roser Capdevila signant llibres a les 12 del migdia, però les activitats arrenquen a 2:15 del matí amb una inauguració on es podrà veure l'espectacle basat en un conte de Roald Dahl, El viatge d'en James, a càrrec de la companyia Simsalabim. Al llarg de tot el dia, contacontes, espectacles i jocs s'aniran succeint en diferents espais del centre de Balaguer, conjuntament a les parades plenes de contes. L'objectiu? Fomentar la lectura en família. Encontats, Mercat del Conte Infantil a Balaguer, aquest diumenge 7 d'abril, des de 2:15 del matí fins a les 8 del vespre. Programa complet d'activitats a balaguer.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Giné.
El ple del Parlament demana al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Montse Manent.
La moció l'ha presentada al PSC i ha prosperat amb els vots a favor de l'oposició, excepte els de la CUP, que no ha participat en la votació. La diputada socialista Eva Granados ha acusat d'inoperància al govern de Torra i des de Junts per Catalunya, Josep Costa ha animat els socialistes a presentar una moció de censura.
Si estan convençuts de la capacitat de liderar, presentin una qüestió de confiança. I si volen mirar la ciutadania de cara directament, convoquin eleccions. Si no governen, si no respecten el Parlament, si no tenen majoria i han renunciat a presentar pressupostos, pleguin.
La potestat de convocar eleccions és exclusiva del president. Si volen fer un canvi de govern, com ja s'ha dit, han de presentar una moció de censura. Potser aquí tenen un problema, que és que no tenen prou diputats per presentar-la.
El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ratifica en el judici al procés la intenció de Carles Puigdemont de declarar la independència en cas de violència l'1 d'octubre.
Molinero també ha acusat la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de no complir amb l'operatiu de l'1 d'octubre. El comissari ha especificat com va ser la resposta de Puigdemont davant les advertències de violència fetes pels Mossos durant la reunió amb el govern dies abans del referèndum.
Más o menos dijo, bueno, espero, president, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A los cuales, efectivamente, que el president de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Catalunya en aquel momento, sí.
Protestes a Figueres davant la intenció de l'Ajuntament d'aprovar en el ple d'aquest vespre declarar tota la localitat zona turística.
La mesura és tan polèmica que fins i tot ha fet aturar el ple. La principal objecció és que implicaria obrir els comerços tots els festius. Ho ha explicat una treballadora afectada, Àngela Isern, en la mobilització de protesta convocada per Comissions Obreres.
A nosaltres ens perjudica pel simple fet de conciliar la vida laboral i familiar. Penseu que nosaltres el diumenge és l'únic dia que tenim per estar amb la família i després que, clar, nosaltres també econòmicament no hi guanyem res. Aquí al centre ho han provat i realment no ha funcionat. Es pot comprovar que el comerç petit ha tancat i aquí només han obert les grans superfícies i al final són les que es volen menjar doncs, tot el pastel.
L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre atorga la llicència d'obres pel polèmic dipòsit de residus industrials, malgrat l'oposició del territori i l'intent del govern d'aturar-lo.
Està previst que les obres comencin de forma imminent i acabin abans del 17 de juliol, la data límit en què expira la llicència mediambiental.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
La Junta de Govern Local ha atorgat la llicència d'obres. Antonio Suárez és l'alcalde de Riba-roja d'Ebre.
Qualsevol revisió periòdica no paralitza l'activitat ni paralitza la llicència d'obres. Òbviament, si fruit d'aquesta revisió, quan doni els seus resultats d'aquí uns mesos, doncs implica que hi ha unes modificacions del projecte, doncs l'empresa, òbviament, haurà de respondre al departament i modificar les instal·lacions d'acord a aquesta revisió ambiental.
Torna al Festival de Màgia FIMAC a Torroella de Montgrí del 5 al 9 de juny.
La Puig Empordanesa es convertirà per 8è any consecutiu en la capital mundial de la màgia, amb espectacles a l'auditori, però també al carrer.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Una de les cites més esperades és la Gran Gala Internacional de Màgia amb 5 mags i magues d'arreu del món. Per segon any es celebrarà una fira de programadors que aspira a convertir-se en el referent català de les contractacions del sector. Martí Batlles, portaveu de la FIMAC.
Si tot va bé, aquesta fira seguirà unes pautes de consolidació i que gràcies a l'administració i a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí acabi sent un referent dintre el panorama artístic català.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dijous hem de continuar parlant del domini de l'ambient assolellat, tot i que cap a punts de muntanya, sobretot del nord i est del territori, apareixen algunes nuvolades que ja estan donant alguns febles ruixats. De moment creiem que aquests ruixats seran fenòmens més aviat doncs, poc importants, però que poden aparèixer sobretot, o seran més probables, cap a les comarques de Girona. De cara a demà, però, hi ha un nou canvi de temps, i és que s'acosta un sistema frontal provinent de l'interior de la península ibèrica, i això facilitarà que ja a partir del matí doncs, el cel es vagi ennuvolant, i a partir de migdia esperem les primeres precipitacions que a poc aniran escombrant d'oest a est a tot el territori. I atenció, perquè de cara al final del dia aquestes precipitacions podrien ser d'intensitat forta cap a punts del litoral i prelitoral. Tot i això, però, ho anirem confirmant en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Millor del trànsit, com és habitual a aquesta hora, en general, a la xarxa viària, també les vies que envolten Barcelona. Queden les rondes, per exemple, la ronda litoral en sentit Besòs, encara hi ha trams aturades entre Montjuïc i el Fòrum, també en direcció contrària entre el Fòrum i la Barceloneta, això a la ronda litoral de Barcelona. Pel que fa a la ronda de dalt, trams aturades entre Esplugues i Vallcarca, com a mínim, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. De la resta de vies, B23 encara força carregada entre Molins de Rei i el Papiol, bàsicament els dos carrils que van a buscar la P7 en sentit nord. També aturades puntuals a la B24, a Cervelló, en sentit sud, per enllaçar amb l'N340. I a l'extrem nord ha millorat molt el trànsit, també a la C58. Bàsicament lentitud queda en aquesta via Sant Quirze, en sentit nord, de l'intensa de via en direcció a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El Parlament demana al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions.
La moció l'ha presentada el PSC al ple del Parlament i ha prosperat amb els vots a favor dels socialistes, Ciutadans, en Comú Podem i el Partit Popular. La CUP no ha participat en la votació. El text denuncia el que consideren la inoperància del govern, especialment després que no s'hagin pogut aprovar els pressupostos per aquest any, i demana que el president se sotmeti de manera immediata a una qüestió de confiança o que convoqui eleccions. Així ho ha reclamat la diputada socialista Eva Granados, reclamació a la qual des de Junts per Catalunya, Josep Costa, i des d'Esquerra, Anna Caula, li han respost instant el PSC a presentar una moció de censura.
Si estan convençuts de la capacitat de liderar, presentin una qüestió de confiança i si volen mirar la ciutadania de cara directament, convoquin eleccions. Si no governen, si no respecten el Parlament, si no tenen majoria i han renunciat a presentar pressupostos, pleguin.
La potestat de convocar eleccions és exclusiva del president. Si volen fer un canvi de govern, com ja s'ha dit, han de presentar una moció de censura. Potser aquí tenen un problema, que és que no tenen prou diputats per presentar-la.
Entomin els reptes que tenen com a oposició i plantegin una moció de confiança amb candidat alternatiu.
La moció, però, no és vinculant. El president Torra ha tornat a repetir que no es convocaran eleccions.
I avui també el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la llei del Parlament amb la qual es volia investir Carles Puigdemont, president de la Generalitat a distància, i fer les reunions de govern de forma telemàtica. La decisió ha estat unànime.
La llei es va aprovar al maig de l'any passat. El govern de Rajoy la va portar al Tribunal Constitucional i va quedar suspesa fins ara quan els magistrats l'han declarat contrària a la Constitució. El Tribunal considera que el candidat a president s'ha de presentar personalment davant la cambra, exposar el seu programa i aconseguir la confiança dels diputats, tot interactius. Diu, a més, que no fer-ho aniria en contra dels drets polítics dels parlamentaris.
Notícies en xarxa.
la informació de més a prop.
El comissari dels Mossos, Joan Carles Molinero, ratifica la intenció de Carles Puigdemont de declarar la independència en cas de violència l'1 d'octubre. En la seva declaració, al judici i al procés, Molinero també ha acusat Guàrdia Civil i Policia Nacional de no complir amb l'operatiu de l'UO. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El comissari Joan Carles Molinero ha confirmat que Carles Puigdemont va apuntar que si l'1 d'octubre hi havia violència, ell proclamaria la independència.
Más o menos dijo, bueno, espero, president, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A las cuales, efectivamente, que el president de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Catalunya en aquel momento. Sí.
Ha insistit en que el coordinador de l'operatiu policial, Pérez de los Cobos, estava al cas i aprovava els binomis dels Mossos. I ha recordat que Guàrdia Civils i Policia Nacional també havien de tancar col·legis electorals a la vigília de l'1 d'octubre i no ho van fer. Molinero ha dit que també es preveien incidents en cas de suspendre's el referèndum.
Si realmente esa jornada no se lleva a cabo, pues con 2,5 milions o 3 milions de persones en la calle, pues también puede tener una repercussió en l'ordre públic, evidentemente.
Després, agents de la Guàrdia Civil que van actuar als col·legis electorals de Dosrius i Canyamàs al Maresme l'1 d'octubre han explicat que van patir agressions i lesions i que van haver de fugir corrents d'un dels centres i que una doctora no els va voler atendre.
¿Sabe usted por qué el doctor no vio ningún signo en su cara ni de hematoma ni tumefacción? ¿Le enseñó usted la herida?
Al día siguiente, el hinchazón se me había bajado, por supuesto, porque aparte le había aplicado hielo, pero de todas maneras, la doctora que nos asistió no quiso tampoco valorarnos mucho.
Cap d'aquests agents no recordava haver pagat una dona gran que anava amb crosses, haver arrencat una camisa a un home o haver arraconat un jove darrere una furgoneta, tal com preguntaven les defenses que ho han vist en vídeos. Al contrari, els guàrdies han dit que els concentrats eren agressius, cridaven no a la violència, però l'exercien.
La sessió de tarda ha tornat a estar protagonitzada per guàrdies civils que van participar en operacions a diferents centres de votació l'1 d'octubre. En una d'aquestes, a Sant Martí de Sesgueioles, a l'Anoia, el cap de l'operatiu ha reconegut haver utilitzat la porra.
Molts dels agents que han testificat van participar en l'operatiu a l'escola al castell de Dosrius, al Maresme. Allà han explicat que es van trobar amb resistència, que en algun cas es va traduir en lesions. Han negat, però, tot i la insistència dels advocats, haver colpejat amb les porres o fins i tot haver empès amb l'escut l'alcalde de la població, com es veu en un vídeo. Més tard, el cap de l'operatiu a Sant Martí de Sesgueioles, a l'Anoia, ha relatat la intervenció i ha mantingut un tens intercanvi amb l'advocat Andreu Vandeneyde.
Entonces, entiendo que usted estaba presente cuando se grabó a un agente, no sé si es usted o alguien, diciendo que metía la porra para adentro como si no hubiera un mañana.
No lo puedo negar. No entiendo qué valor tiene para el procedimiento, pero bueno.
Dijo que si a un ciudadano no le habían roto una costilla, poco le faltaba.
Sí, asumo yo perfectamente esa tal. Pues bueno, pues, como dije eso, como puede haber dicho cualquier otra cosa.
¿Se acuerda usted si se refirió también a los ciudadanos con los que había tenido en encontronazo como hijos de puta?
Sí, també salen les agrupacions, eso, no lo voy a negar tampoco.
El fet que aquest matí hagi testificat el comissari Molinero ha fet que la sessió vagi amb retard. De fet, la majoria dels policies que han testificat no ho havien d'haver fet durant la jornada matinal.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Anem a aquesta hora fins a Figueres perquè el ple de l'Ajuntament s'ha aturat aquesta tarda a causa de la polèmica intenció del consistori de declarar tot el municipi zona turística. Això afecta de ple al comerç perquè obliga a obrir els festius i ja ha provocat una manifestació davant de l'Ajuntament. Anem doncs cap a Figueres per saber l'última hora si ja s'ha reprès o no aquest ple. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, l'Ale, s'ha reprès aquest ple, en aquests moments s'està debatent, per tant no s'ha deixat sobre la taula el punt, en aquests moments els grups estan exposant les seves posicions, en aquests moments està parlant la portaveu d'Esquerra Republicana, el ple està sent seguit per els treballadors i el sindicat Comissions Obreres que s'han manifestat, com bé deies abans del ple, a baix a la plaça de l'Ajuntament, en els moments de parlar de la portaveu del Partit Popular, Maria Àngels Olmedo, aquests treballadors persones han escridassat a la regidora que defensava la valentia que tenien de no deixar sobre la taula aquest punt i que cal fer aquesta declaració de ciutat turística perquè totes les ciutats del voltant, Empúria Brava, al voltant, doncs, obren també els diumenges. Els partits d'Esquerra, la CUP, Compromís d'Esquerres per Figueres i el PSC i ara també Esquerra que estan parlant, estan d'acord en què hi veuen improvisació i hi veuen també algun interès ocult. Posen en dubte que generin llocs de treball i veuen que això pot dificultar precisament la conciliació de la vida familiar i la vida laboral, tal com destacava una de les manifestants, Àngela Isern, que treballa en un dels comerços, en alguna de les grans superfícies de la zona de Vilatenim.
A nosaltres ens perjudica pel simple fet de conciliar la vida laboral i familiar. Penseu que nosaltres el diumenge és l'únic dia que tenim per estar amb la família i després que, clar, nosaltres també econòmicament no hi guanyem res. Aquí al centre ho han provat i realment no ha funcionat. Es pot comprovar que el comerç petit ha tancat i aquí només han obert les grans superfícies i al final són les que es volen menjar doncs, tot el pastel.
La proposta del govern preveu que a tota la ciutat es puguin obrir els comerços, també, com dèiem, a les grans superfícies de la zona de Vilademin. Això seria obrir també els diumenges i festius des de Ram fins al 31 de desembre.
Doncs gràcies, Mercè Mainer, per aquesta darrera hora des de Ràdio Vilafant. Més coses, l'Ajuntament de Riba-roja tira pel dret i atorga la llicència d'obres pel polèmic dipòsit de residus industrials no perillosos, malgrat l'oposició del territori i l'intent del govern d'aturar-lo. Està previst que les obres comencin de forma imminent i acabin abans del 17 de juliol, la data límit en què expira la llicència mediambiental. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Territori i Sostenibilitat anunciava fa uns dies la paralització del polèmic abocador de Riba-roja a l'espera de la revisió de la llicència ambiental. L'Ajuntament ja alertava que la tramitació havia sigut correcta i ha tirat pel dret. La Junta de Govern local ha atorgat la llicència d'obres. Antonio Suárez és l'alcalde de Riba-roja d'Ebre.
Qualsevol revisió periòdica no paralitza l'activitat ni paralitza la llicència d'obres. Òbviament, si fruit d'aquesta revisió, quan doni els seus resultats d'aquí uns mesos, doncs implica que hi ha d'haver unes modificacions del projecte, doncs l'empresa, òbviament, haurà de respondre al departament i modificar les instal·lacions d'acord amb aquesta revisió ambiental.
De fet, durant el dia d'avui ja hi havia màquines als terrenys on hi va l'abocador. La inversió és d'uns 5 milions d'euros, la més gran a Riba-roja des dels anys 60 quan es va construir la central hidroelèctrica. Per l'alcalde del PDeCAT i que ha rebut el suport del PSC a l'oposició, és una oportunitat econòmica laboral pel poble i la comarca. Des del Consell Comarcal s'aferren a les al·legacions presentades i a l'escletxa jurídica anunciada per la Generalitat. Josep Maria Sáez és el vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Un abocador no és indústria, un abocador no és model industrial, tot i que jurídicament com a concepte es pugui entendre que la clàusula dins de l'urbanisme sigui industrial, no és una indústria generadora de llocs de treball, generadora d'economia, generadora de producte.
En tot cas, les obres han d'estar enllestides abans del 17 de juliol, quan caduca la llicència ambiental. La plataforma Ribera Digna ja ha anunciat noves mobilitzacions.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni, al Baix Empordà, demana ajut al Consell Comarcal i la Generalitat per trobar allotjament a les famílies amb menors desallotjades d'un immoble ocupat de la localitat. En declaracions a la xarxa, l'alcalde del municipi ha explicat per què van actuar.
Jordi Soler ha justificat l'actuació de l'Ajuntament pel mal estat que presentava l'edifici, amb els serveis de llum i aigua punxats i unes condicions d'habitabilitat pèssimes.
No tenia primera ocupació, no tenia cèdula d'habitabilitat, havia estat deixat pel promotor, era propietat d'un banc o un fons d'inversió. Les instal·lacions elèctriques, que eren precàries ja d'entrada, van estar manipulades, feien presagiar un perill imminent.
Ara l'Ajuntament busca alternatives d'habitatge per als 64 desallotjats que de moment dormen en un hotel.
Certament estem estudiant família per família, cas en cas, els nostres serveis socials, conjuntament amb l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal. També s'ha informat el Departament de Treball i Afers Socials i també s'està parlant amb la Direcció General d'Habitatge.
Dels 54 habitatges que tenia el bloc, n'hi havia 34 d'ocupats.
Les conseqüències del terratrèmol d'ahir a prop de la Seu d'Urgell encara cuegen, malgrat que no hi ha hagut danys. Els experts asseguren que un sisme d'aquesta magnitud, 4,2 graus a l'escala de Richter, és relativament habitual a Catalunya. El que no ho és tant és que s'origini en ple Pirineu. Ràdio Trem, Anna Solana.
Figueres ha explicat que els sismes al voltant dels 4 graus es solen repetir a Catalunya entre cada 5 o 8 anys. Així doncs, ha volgut tranquil·litzar la població recordant que aquest tipus de terratrèmols no són prou grans per a causar danys a les persones o materials. El que és més inusual del sisme que van patir ahir, l'epicentre, diu. Recordem que el punt central del terratrèmol va ser al Port del Cantó per la seva banda a l'Alt Urgell. Figueres ha assegurat que el Pirineu Occidental és una zona poc comuna de naixement de terratrèmols i que feia molts anys que no se n'hi havia registrat cap. Figueres ha dit que no cal patir per les rèpliques, ja que seran imperceptibles.
Normalment és un sisme de magnitud important i després petits sismes que poden durar dies i pot durar mesos, perquè aquest que us comentava de magnitud 3.3 del 2017 vam tenir un miler de rèpliques durant mesos, totes molt petites, que les persones ja no van notar. Hem d'estar tranquils.
Per últim, la cap de sismologia de l'ICGC ha reiterat que patir sismes d'aquesta magnitud és normal en una zona de sismicitat moderada com és Catalunya.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia. Els temporals d'hivern provoquen que les platges del litoral català vagin perdent sorra de forma gradual. A Badalona s'ha iniciat la campanya per posar punt a punt la sorra i les màquines ja treballen a les platges de la ciutat de cara a la temporada de bany. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Tractors equipats amb llauradores i garballadores remouen i giren la sorra fins a mig metre de profunditat. Els rajos de sol en fan la resta, ja que higienitzen la sorra de manera natural. Les platges del Barcelonès Nord es preparen per rebre els banyistes de Setmana Santa. Es van fent, però, cada cop més estretes. L'exemple més extrem és a Montgat, amb un quilòmetre menys de platja pels temporals. A Badalona la situació és més estable, amb algun tram que perilla. Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'àrea metropolitana.
Entre el port de Badalona i Montgat, la situació es manté en un retrocés, però gradual, i és més estable. Ha desaparegut pràcticament del tot la platja de la Mora. És un procés que va començar des que es va fer el port i ha anat avançant.
Quan acabi aquest primer garballat, se'n farà un altre d'innovador. La màquina incorporarà un imant que atraparà objectes metàl·lics, com claus o hams, amagats a la sorra.
A Tarragona, la Fundació Gaia demana que retiri definitivament el decret que proposa l'eliminació de les colònies de gats i el seu trasllat a protectores. Actualment aquest decret es troba suspès, tot i que la intenció de l'Ajuntament de Tarragona és eliminar el 90% d'aquestes colònies. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Cristina García, membre de la coordinadora felina i portaveu de la Fundació Gaia, demana que retiri definitivament aquest decret que proposa l'eliminació de colònies de gats a través del trasllat dels animals amb protectores. Aquesta és la solució per part de la membre de la Fundació Gaia, Cristina García.
El que fan les associacions és entrar en aquella colònia, esterilitzar els animals de manera que no reprodueixin de manera constant, formar a les persones que han d'alimentar aquella colònia explicant que única i exclusivament es pot alimentar amb pinso sec que no genera olors ni genera cap tipus de problemàtica.
La portaveu assegurava que s'ha d'apostar per aquest model i que aplicant la mesura de l'Ajuntament als gats salvatges no poden ser adoptats i que una estança en llocs tan reduïts com protectores podrien acabar morint. Des de Gaia es demana que l'Ajuntament, l'administració i les entitats puguin treballar per seguir un model quasi nou de ciutat i de convivència que reconegui Tarragona com una ciutat amiga dels gats.
En cultura torna el Festival de Màgia FIMAC a Torroella de Montgrí. Del 5 al 9 de juny, la població baixempordanesa es convertirà per 8è any consecutiu en la capital mundial de la màgia, amb espectacles a l'auditori, però també al carrer. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Bona tarda. El jove il·lusionista Noel Galant i el campió mundial de grans il·lusions Junquer són els dos grans noms del cartell de la 8a FIMAC de Torroella de Montgrí, que tindrà lloc del 5 al 9 de juny i combinarà grans espectacles de màgia internacional amb propostes gratuïtes de carrer per tots els públics. Una de les cites més esperades és la Gran Gala Internacional de Màgia amb 5 mags i magues d'arreu del món. Per segon any es celebrarà una fira de programadors que aspira a convertir-se en el referent català de les contractacions del sector. Martí Batlles, portaveu de la FIMAC.
Si tot va bé, aquesta fira seguirà unes pautes de consolidació i que, gràcies a l'administració i a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que tenen moltes ganes de que això es acabi convertint en una realitat i acabi sent un referent dintre el panorama artístic català.
Una de les novetats de la fira d'enguany és la màgia 3 estrelles, que portarà espectacles de mig format al Cine Petit i al Terrat del Museu de la Mediterrània. Destaca també l'obertura d'una branca educativa de la fira, que sumarà màgia i matemàtiques i arribarà als instituts.
A Igualada avui ha arrencat la 30a edició de la Mostra de Teatre, que fins diumenge ofereix més d'un centenar d'actuacions a la capital d'Anoia. En aquesta edició participen 55 companyies, tant nacionals com internacionals.
El director artístic de la Mostra, Pep Ferrés, ha repassat en declaracions a la xarxa la trajectòria d'aquests 30 anys.
Amb aquests 30 anys s'ha evolucionat cada any. La Mostra ha anat sumant i cada equip organitzatiu que ha tingut al llarg d'aquestes diferents etapes doncs ha fet sumar aquest esdeveniment. La Mostra ha anat creixent una mica paral·lela a la vida del país i a les necessitats culturals de la gent. Des de fa 30 anys que la Mostra va començar gairebé com un aplec fins avui dia, que és un mercat estratègic d'arts escèniques de la Generalitat de Catalunya.
Un any més, la xarxa us oferirà un dels espectacles de la Mostra de Teatre d'Igualada, dissabte a la nit. Les televisions locals emetran a partir de les 10 el nou espectacle de Marcel Gros, Planeta Mart.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Demà comença la Copa del Rei d'handbol amb dos equips catalans.
La Copa del Rei aterra al pavelló Pitu Rochel d'Alacant, amb el Barça guanyador de les darreres 5 edicions com a gran favorit. El Blaugrana inicia la competició demà contra el Puente Genil. L'altre equip català que hi participarà és el Freiking Granollers, que es veu les cares demà a partir d'un quart de 5 de la tarda amb la Demar de Lleó. Com que tots dos van per bandes diferents del quadre, hi ha la possibilitat d'una final catalana. Una possibilitat a la qual ha fet referència el jugador del Freiking Balonmano Granollers, Antonio García, al programa Esports en Xarxa.
Sí, per nosaltres és una motivació sobretot pel fet que el normal és que el Barça arribi a la final, i si nosaltres arribem a la final amb el Barça ja agafaríem aquesta plaça per la Copa ja que fa l'any que ve, no? Aquesta és la principal motivació que tenim. Curiosament, els equips que estem a la nostra banda del quadre som els mateixos equips que estem lluitant per les places que fa a la Lliga Sobal, tant la de Mar com el Vidasoa i el Cuenca, juntament amb el Logroño, som els equips que estem lluitant per aquesta plaça, i ara ens ho jugarem tot a dos partits, no? Tenim aquesta possibilitat i després pues, la il·lusió de poder trobar-nos al Barça a la final, que ja sabem que la gent que som d'aquí de Granollers per nosaltres sempre és especial jugar contra ells.
Olot serà un dels punts de sortida de la Trail Walker Intermón Oxfam.
Es tracta de la cursa solidària que recorre la Via Verda que uneix la capital garrotxina amb Sant Feliu de Guíxols. Es creu que més de 1.800 persones intentaran complir el repte amb l'objectiu de recollir fons per portar aigua potable a zones complicades de l'Àfrica i l'Amèrica Llatina.
La Romànica Extrem tornarà a la Vall de Bianya aquest diumenge amb un nou recorregut.
I prioritzant el patrimoni cultural del municipi, enguany l'itinerari pretén posar en valor els punts d'interès de la vall com les esglésies romàniques. Ja són més de 400 els inscrits a la cursa, que es divideix en diferents categories perquè hi puguin participar persones de totes les edats.
I el sabadellenc Òscar Salguero aconsegueix un bitllet per al Mundial de Natació adaptada.
6 podis són els que ha assolit Òscar Salguero al Campionat d'Espanya per autonomies de natació adaptada a la piscina mundial 86 de Madrid.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
L'Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya, resultat de la unió dels que fins ara estaven repartits pel territori amb el suport de la Generalitat. L'objectiu d'aquests espais és ajudar les empreses a innovar amb eines que no estan al seu abast. Per conèixer millor el projecte hi hem anat per parlar amb el seu president, Xavier Torra. Xavier, moltes gràcies per rebre'ns. Com ajuda Eurecat les empreses?
Les empreses de diverses maneres. Jo diria que, com hi ha empreses molt diferents,
empreses petites, grans, mitjanes i de tota mena, jo diria que les problemàtiques per innovació són bastant diferents. Aleshores, Eurecat té una capacitat d'ajudar de manera diferents segons els tipus d'empreses, no? Si ho segmentem d'una manera simple entre petites, mitjanes i grans, per fer una simplificació de les empreses del país, doncs, per exemple, les empreses petites, Eurecat els pot ajudar en molts aspectes de la innovació, des de disseny pràcticament fins a arribar a una etapa quasi industrial, perquè moltes empreses petites tenen escassos per desenvolupar projectes per innovar. Aleshores, hi pot, jo diria, oferir un servei bastant, la paraula integral sona molt eloqüent, no? Però els pot ajudar des del disseny fins quasi a la industrialització del producte, és a dir, una seqüència molt llarga de coses, no? Les empreses mitjanes normalment tenen els seus propis departaments d'innovació, però, com és lògic, pel tamany d'empresa, molt centrats en el que és el cor del negoci. Però avui dia els productes tenen moltes tecnologies diverses. Vull dir, amb una empresa és quasi bé, li és difícil abastar totes les tecnologies que hi ha en un producte. Aleshores, crec que per les empreses els resulta molt més pràctic per tecnologies que no són el cor del seu negoci. El cor ja el coneixen elles, el cor del seu producte és el seu fort, per això hi són i per això subsisteixen, no? Però totes aquestes tecnologies perimetrals que hi ha, tenir gent especialitzada en això, laboratoris per això, és molt costós i amb diners. Eurecat els pot facilitar tot això.
El Pou. Ràdio L'Escala.
La xarxa.